que té a veure amb aquesta sintonia que segurament molts de vosaltres coneixereu perfectament. És la sintonia del programa de Catalunya Ràdio TV3, Crims, que torna a ser notícia, no pels boníssims índexs d'audiència que fa cada setmana a la televisió, que també, sinó perquè resol un cas que feia anys i anys que s'arrossegava. És el cas de la noia de Portbou. Fa 32 anys que va aparèixer el cadàver d'una noia al costat del cementiri de Portbou. La família de la noia l'ha reconeguda ara, 32 anys després, gràcies a la investigació de Crims, que ha fet en col·laboració amb un programa de la televisió austríaca que es diu Casos sense resoldre. La directora de continguts de True Crime Factory és l'Anna Ponsí. Anna, bon dia.
Hola, molt bon dia a tots. Moltes gràcies.
I enhorabona també per aquest nou èxit, que bàsicament hem d'atribuir a la Marta Freixanet, que és la periodista que porta temps, des de fa 2 anys, si no m'equivoco, investigant aquest cas, oi?
Exacte, periodista també de la casa, també està a TV3 i està amb nosaltres el True Crime Factory fent de guionista, i que fa 2 anys, juntament amb en Carles Porta, doncs es van posar a investigar aquest cas, perquè la companya doncs del Punt Avui, Tura Soler, feia molts anys que en parlaven, havia anat doncs resseguint una mica les pistes i va considerar doncs que si a Crim sortia aquest cas, doncs hi havia l'opció de que finalment aconseguíssim el que ara hem pogut aconseguir, que és identificar, com tu deies, la noia de Portbou, aquesta jove que va aparèixer el 4 de setembre del 1990, penjada de la branca d'un pim, una corda doncs que suposadament havia estat trobada en una barca que hi havia ben bé a vora mar, perquè el lloc on es va penjar és un petit turonet que queda just davant de mar, al costat, com deies, del cementiri de Portbou, i des d'aleshores havia estat un gran misteri, sobretot perquè ningú havia pogut identificar-la, i perquè sobretot els forenses, la Guàrdia Civil, els periodistes de Portbou, per exemple, Carles Cereijo, en Ramon Iglesias, sempre s'havien preguntat qui podia ser aquella noia i com podia ser que una noia tan jove, tan, no sé, especial, tan, semblava un estudiant, ningú l'hagués reclamat. De fet, va estar uns mesos al dipòsit del cementiri de Figueres, amb embalsamada, a l'espera que algú la reclamés, però no va arribar aquesta reclamació, i tot just ara hem pogut saber qui és la seva família.
I com s'han pogut encaixar les peces tants anys després, 30 anys després?
Doncs com bé saps, Laura, de vegades la vida depèn de l'atzar, i sí que és veritat que t'ha de trobar allà investigant i trobant i estirant del fil, però podríem dir que hi ha hagut part d'atzar en aquesta història, perquè, com deies, la Marta es va posar doncs estirar dels fils, i una de les opcions és que aquesta noia pogués ser austríaca, perquè just al costat del cadàver hi havia acampats una colla de joves estudiants austríacs d'uns 20 anys que la Guàrdia Civil doncs va interrogar una mica d'aquella manera, no massa extensament ni massa profundament, però van pensar en l'opció doncs que potser hagués sigut una coneguda seva o que tingués alguna relació amb Àustria. A partir d'aquí, la Marta es va posar en contacte amb un policia alemany. Aquest policia alemany la va remetre a un policia austríac, i aquest policia austríac, que havia format part d'una unitat de desapareguts, doncs va pensar que una bona opció, i gràcies a això, doncs seria fer-ho públic en algun canal de televisió austríac. I la televisió, en aquest cas privada d'Àustria, tenia un programa, com bé deies, que es diu Angelos, que vol dir casos no resolts, i va decidir doncs el dia de Sant Jordi emetre un programa que va elaborar amb la informació que nosaltres els havíem facilitat, amb entrevistes fins i tot fetes per Crims. I aquí és on apareix l'atzar, perquè una senyora veïna d'aquesta noia, de molt a prop de la zona on ella va néixer, que és a Lana, a Bolzano, això és al Tirol del Sud, al nord d'Itàlia, doncs aquella senyora passava aquells dies a Àustria, va mirar casualment la televisió i va veure aquest programa, i se li van encendre totes les alarmes, perquè ella recordava aquest cas, que en el seu dia doncs va ser molt fort, no? Imagineu-vos una noia de 19 anys desapareguda d'un petit poble, i ho va recordar, va escriure en aquest programa de televisió, va dir: jo crec que aquesta noia és Evi Anna Rauter, de 19 anys, desapareguda a Florència el 3 de setembre de 1990. I a partir d'aquí, doncs, podríem dir que han desembocat tot plegat, perquè vam poder localitzar la seva germana, ha estat amb nosaltres aquests dies gravant un capítol de Crims que podreu veure el 13 i el 20 de juny. I bé, i fins aquí una mica la història, per no revelar-vos més detalls, però nosaltres estem molt emocionats, molt impressionats, i la veritat és que molt contents, perquè us podeu imaginar la incertesa d'aquesta família que 32 anys després ha pogut saber on era almenys el cos de la seva filla.
Clar, però l'han pogut recuperar, el cos, Anna?
El cos és que és un cas ple d'històries, la veritat, bastant dures i bastant rocambolesques, que la veritat és que la família també ha quedat bastant colpida amb això, perquè, com us deia, el forense va considerar que hi havia opcions de que la família la reclamés en algun moment o altre i va decidir embalsamar el cos i el van enterrar en un nínxol del cementiri de Figueres. Tot i que la llei deia que havia d'haver estat enterrada al cementiri de Portbou, perquè el cos va aparèixer a Portbou, com que l'autòpsia es va fer i es feia abans en el cementiri de Figueres, van considerar que el més fàcil, per com era la carretera també fins a Portbou, doncs era posar-lo en un nínxol de Figueres. Què va passar? Doncs que l'any 2000, quan feia 10 anys que estava enterrada en aquest nínxol, doncs des de l'Ajuntament, sense encomanar-se a ningú, sense demanar-ho al jutge, perquè aquest era un mort judicial i ho haurien d'haver demanat, havien d'haver demanat permís, doncs van obrir aquest nínxol i es van desfer del cadàver enterrant-lo a la fossa comuna, que és una mena de parterre, perquè us feu una idea, una mena de jardinet que queda just davant de tota la paret, que està plena de nínxols, doncs just davant de la paret on suposadament va estar reposant durant 10 anys, doncs van enterrar el seu cos, que ara mateix doncs està, doncs això, enterrat a terra, barrejat amb altres restes humanes, amb la dificultat que això podria suposar amb la seva identificació. Per això a dia d'avui no tenim ADN de l'Evi. Per tant, encara que la família ara porti el seu ADN, no tenim el cos, no tenim la roba, no es va guardar absolutament res, perquè des d'un primer moment es va considerar que era un suïcidi i no hi va haver-hi una diligència per part de, ni del forense ni de la Guàrdia Civil per agafar més proves i més mostres que avui en dia ens permetessin poder saber-ho amb més seguretat i científicament. Però us he de dir que la família no té cap mena de dubte que és ella. Les seves fotografies les han vist els pares, l'han vist la germana i tenen molt clar que és ella, tant per la roba que duia com per la fisonomia, i ho tenen claríssim. Sí que és veritat que la Guàrdia Civil ara està fent doncs les seves pertinents gestions per intentar identificar-la científicament, sigui via empremta dactilar o si hi ha alguna altra prova doncs de peritatge, per exemple, doncs a través de les fotografies d'ella viva i d'ella morta, mirar doncs quines coincidències té la seva fisonomia.
Déu-n'hi-do, quin cas més rocambolesc. Anna Ponsí, moltes gràcies i enhorabona, eh? Mira, 26,3% de quota de pantalla al capítol d'ahir del Crims a TV3 amb una mitjana de 635.000 espectadors, que jo crec que no hi ha res ara mateix a la televisió pública que faci aquestes dades. Gràcies, Anna.
Buf, molta responsabilitat ens posa això. Moltes gràcies a vosaltres per l'interès.
Gràcies, una abraçada, adéu.